Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
Coneix totes les teories, domina totes les tècniques, però al tocar una ànima humana, sigues tan sols una altra ànima humana. Carl Gustav Jung, filòsof suís.
La mitologia consisteix en un conjunt de mites explicats en forma de relats i que són part de l'imaginari cultural, antropològic i social del nostre dia a dia. Els seus orígens es remunten a segles, però perviuen en el nostre present, als diaris, en la nostra manera de ser i de comportar-nos, i així ha estat sempre. Per tant, no ens ha de sorprendre que creadors de tots els temps s'hagin influenciat d'aquests i hagin creat relats, en el nostre cas musicals, per explicar una mica més el mite. Es creen mites contínuament, però l'encant de la mitologia grecollatina continua molt vigent. N'hi ha d'altres mitologies, de fet, nosaltres les tocarem aquí al Tertúlia en Acústic. Com dèiem, en el nostre dia a dia es van creant mites. De moment, el que fem al Tertúlia en Acústic, la clàssica a peu de carrer, és presentar les nostres guies musicals, que avui doncs continuarem parlant amb elles d'aquests mites que ens fan somiar a través de la música, de veritat, a la flautista Patricia Denó. Hola.
Hola, què tal, Jessica?
I la pianista Cristina Casale.
Hola, Jessica.
Què tal? Què ens porteu avui?
Mira, doncs més mites. Com que la setmana passada vam estar fent el mite de Daphnis i Chloé, vam parlar del mite en si, de la història, i vam parlar també de, i vam poder escoltar la fabulosa obra de Ravel, i posteriorment vam parlar també del mite de Syrinx, de la ninfa Syrinx, que potser és la peça més famosa portada a música, la peça més famosa per flauta sola que tenim els flautistes.
Recordem aquell solo que vam escoltar,
aquell solo, sí,
interpretat, exacte, per Patricia Denó.
Doncs avui portem dos mites més. Un que és el mite d'Orfeu i Eurídice, perseguim la tradició grecorromana.
Un mite que sobretot s'inspira en la fantasia, i després el següent és un mite doncs, amb molta més envergadura, que és Tristan i Isolde de Wagner.
Que és un mite, podríem classificar-lo més de la mitologia anglosaxona o nòrdica més aviat. Sí, ens recordarà moltes vegades el rei Artur i les novel·les cavalleresques.
És aquella època.
Està inspirada en l'edat mitjana d'Alemanya, de les llegendes d'Alemanya d'aquella època. Aleshores té un aire més dens, més fosc.
Són
més
mites que han anat impregnant moltíssimes obres literàries, però fins i tot, com dèiem, a les notícies d'avui en dia també sovint es fa referència per explicar segons quin tipus de comportament o moments vitals. A la música el trobem molt, aquests mites, no? Ja sigui grecollatins, anar més enllà, com d'època medieval.
Exactament.
Sí, sobretot, bueno, no hem d'oblidar que Grècia doncs, és la cuna del pensament filosòfic, no? Doncs tenim pensaments filosòfics que perduren després de 4.000 anys.
I no? A partir del segle XIX, Alemanya, precisament, és l'hereva del pensament racional i filosòfic. Per tant, aquí tenim una miqueta de les dues cultures.
Tota una raó de ser, no és casualitat.
Podríem fusionar tantes i tantes, tants i tants temes en un programa com aquest, però de moment ens quedem amb dos mites. Comencem seguint l'estela del darrer capítol amb mitologia grecolatina. Què porteu avui?
El mite és Orfeu i Eurídice. El mite grecorromà, musicat especialment per i principalment pel gran compositor del segle XVIII, nascut a 1714, Christoph Willibald Gluck. Je suis comme un amateur.
parlem una miqueta de Christoph Willibald Gluck, compositor del segle XVIII. Ell pertany a l'època clàssica i d'Alemanya, i doncs la seva òpera subordina la música a la poesia, no?, per tal de sobretot reforçar els sentiments. Això és un passet més, doncs, per anar el camí cap al romanticisme, que és aquesta expressió més oberta als sentiments.
O sigui, aquí es deixava entreveure, no?, de que va, li poso una mica de sentiment a la música,
una
però
mica.
Encara no.
No, clar, les òperes que teníem fins aquell moment eren òperes molt més... barroques. Teníem Händel, teníem Monteverdi, teníem òperes molt més arcaiques, no? Uh-huh. A partir de Gluck es comença a parlar ja d'entreveure l'ànima humana, tant en música, que ja ho veurem més endavant, com amb les representacions, i per això Gluck tria un mite que té molt de diví, però també de mundà.
Uh-huh. Sí, jo crec que és l'equilibri una mica, doncs, entre aquest mitificar, doncs, aquest ideal d'una història, però també, doncs, plasmar el detall de les emocions, no? Que també, per molt mítica que sigui la història, els protagonistes són ben humans i uh-huh. finalment les seves accions es deixen portar per les seves emocions.
Aquesta és la màgia dels mites, en realitat, que
exacte,
ens són
que tenen
molt
una
propers
part, això, tenen una part de realitat.
Ens podem sentir reflectits en algun dels protagonistes.
I què diu el mite?
Doncs
què
mira, el mite diu que Orfeu era el déu més dotat, el déu més dotat per la música, fins a tal punt que era tan dotat que ell sempre anava acompanyat amb la seva lira, i quan cantava...
La lira és a la mini-arpa aquella, no?
Ah, exacte, aquella sí. mini-arpa que hem vist moltes vegades a
l'Astèrix
i Obèlix. Sabia que ho estava pensant.
Ho estava mirant.
Doncs sí, i cantava també Orfeu, que emocionava a herois, a déus i a reis, no? I tant és així que se'n va anar amb Jason i els argonautes, se'n va anar de travessia, i va ser ell que, gràcies al seu propi cant, imagineu-vos si cantava bé, va aconseguir fer callar les mateixes sirenes. Per això les sirenes no van acabar d'embogir del tot a la tripulació i van arribar a port. Llavors es diu que Orfeu estava profundament enamorat d'Eurídice. Què passa? Que una serp verinosa un dia mossega el taló a Eurídice i Eurídice mort. En aquell moment, Orfeu, vist per la desesperació de la soledat i que li manca tant, decideix parlar amb Persèfone i amb Hades i baixar a l'inframont, on la rescatarà. Per fer això, ell, òbviament, el que ha de fer primer de tot és cantar per emocionar el mateix Hades i la mateixa Persèfone. En aquest moment podem escoltar l'ària que hem començat a escoltar, que la sentirem ara en versió de tenor primerament, i després us tinc una sorpresa guardada.
J'ai perdu mon horizon, rien n'égale mon malheur. Sort cruel, quel rigueur, rien n'égale mon malheur. Je suis comme un malade.
Per tant, aquest és Orfeu, dient, he perdut la meva Eurídice.
Exacte, és el lament d'Orfeu.
I ho diu en francès.
Doncs sí, saps per què?
Per què?
Perquè estem parlant de 1714, que és quan va néixer Gluck. Aquesta òpera, òbviament, es va compondre, si no recordo malament, 20 anys més tard, i en aquell moment la capital d'Europa era París. tots els països parlaven francès, tots els reis, totes les monarquies parlaven francès, i tota la, era la capital cultural històrica d'Europa. Per tant, tot passava allà. I és el moment en què comença a explotar l'òpera francesa. No l'òpera francesa, rectifico, sinó l'òpera escrita
en francès,
en llengua francesa, que és la que domina la gent de classe alta de tota Europa.
Era la llengua de la cultura.
Sí,
la gent
sí, sí,
de cultura.
Era el centre artístic també per excel·lència, i tot el que volia, es volia representar a una certa classe i un nivell artístic, doncs era, havia de passar per França.
Et demanaria, Jessica, que ara posessis un fragment de la mateixa ària, però com a l'època s'escoltava. Ara hem escoltat una versió per tenor, hem escoltat la versió per tenor de Richard Croft, que és un tenor coloratura, coloratura vol dir que té unes notes, pot fer unes filigranes, però ara escoltarem com realment Gluck va pensar que havia de cantar Orfeu, que és amb una veu de contratenor. Escoltarem a Bell un Meta amb l'orquestra del Collegium 1704 i el Collegium Vocali, que serà el cor de 1704 també.
Bell un Meta és potser fill de...
De Zubin Mehta. Exactament.
Sí que sona bastant diferent.
Bastant, eh?
Sí, sí. És, a més, en la llengua, no?
Perquè... Ah, exacte. Esperava que fessis aquesta pregunta. Doncs sí, perquè ara ho estem escoltant. Què farò sense Euridice? Estem escoltant en italià. I resulta que, com estàvem parlant, doncs, la capital artística i cultural fins llavors era França, en concret París, i en més en concret Versalles. Però què passa? Que resulta que la tradició musical europea, sobretot fins aquell moment, es desenvolupa a Itàlia. I els compositors italians diuen, un moment, que nosaltres aquí no se'ns ha de raconar, nosaltres també farem la nostra versió en italià. Tant és així que, de fet, és un dels temes amb els que es va trobar molt Mozart quan va compondre, que d'una banda, quan servia la cort austríaca, el monarca li demanava sempre les obres en francès, i ell moltes vegades deia que no, que les obres han de ser en italià, segons el libretto, com per exemple Così fan tutte, com per exemple Le nozze di Figaro, i Mozart s'hi va posar molt amb això.
A més, l'italià té com un punt més de musicalitat, no? Què penseu?
Sí,
potser és una cosa més familiar.
Aviam, després escoltes una òpera en alemany que dius, no pot ser, i sí, és, sí, i funciona sí, fantàsticament.
També el que és l'idioma a les òperes fluctua, i de vegades, doncs, això, es té una tendència a fer-ho a l'idioma original que ha volgut el compositor, o a vegades es tradueix. I s'han dit que òperes de Wagner es traduïen a castellà i a català fins i tot.
Ah, sí?
Perquè això ja en parlarem més endavant.
Sí, i en el teatre principal.
Sí, sí, perquè bueno, va haver una influència molt gran de Wagner.
Aleshores, bueno, clar, tens raó.
Estava molt ben wagnerià.
També és veritat que Wagner, ell deia que era molt important la música, sobretot la música, però clar, la lletra, el libretto, que ja ho veurem més endavant, de Wagner, és tan ric que, clar, no tothom parlava anglès, alemany. I precisament...
I un alemany realment molt
culte.
Nivell, molt culte.
I sí que és veritat que aquí a Barcelona mateix, a principis del segle XIX, hi havia els Bardians, hi havia els Wagnerians, uns anaven al Liceu, altres anaven al Teatre Principal, i les òperes de Wagner es traduïen en català perquè tothom entengués què passava.
És una manera d'apropar l'òpera, no, al públic,
que
sovint no coneix ni l'italià, ni el francès o l'alemany, o fins i tot el coneix, però no coneix coneix fins a aquest punt d'enteniment de la llengua.
Clar, i entén profundament l'argument, perquè de vegades si et perds algun detall doncs pot ser molt significatiu, no?, per l'apreciació de tota l'òpera. Ara mateix estem en una tendència que sobretot és el respecte absolut de del text original, i com que també a través de les tecnologies es pot traduir just en el moment, tu vas a una òpera i té una traducció simultània, instantània, llavors doncs això no afecta. No
tot i que a les òperes infantils, per exemple, les que es programen en el Liceu, ja es tradueixen en català, perquè els nens, òbviament, clar, els nens molt petits no aniran seguint un traductor automàtic, no poden llegir tan ràpid, es tradueixen al català també perquè la gent no es perdi els gags, perquè els nens comencin a entrar i entenguin de què va l'òpera. Però avui en dia els nens ja parlen des dels 5 anys 4 idiomes, jo crec que això ja és un problema obsolet avui en dia.
No, i la música també explica moltíssim, i els que interpreteu després damunt de l'escenari i s'entén tot. Per tant, sí, avui en dia escoltaríem la primera versió.
Exacte.
En francès. Estem escoltant el contratenor, un cantant molt diferent, amb una tessitura molt diferent al tenor.
Sí.
A mi em ve al cap els castrati, no? Era aquella època que encara es feia.
I abans i tot.
Sí, sí, sí.
Farinelli, que va ser el gran castrato italià.
Sí, bé, la història dels castrati doncs és un sacrifici que es fa doncs a nivell físic. Es castren els seus òrgans sexuals per tal d'obtenir doncs una coloratura de veu més femenina, no? Doncs perquè sempre doncs estava, hi havia molta més preferència d'aquesta coloratura que no a la masculina. I aleshores són tendències, són modes, i és impactant com fins a on pot arribar doncs l'acció humana doncs per obtenir el que desitja a nivell artístic.
Clar, per no arribar a la maduresa, no? De la veu.
Clar, la veu es queda blanca. De fet, això passa perquè anteriorment les dones tenien prohibit actuar, tant en el teatre com en la música, però havien d'haver rols femenins i rols masculins també, i es veia com a quelcom molt vell que un home pogués fer de dona, però també d'home, perquè de fet Orfeu és un home, però pogués mantenir, tot i fer-se adult, pogués mantenir aquesta veu blanca. Veu blanca és la veu dels nens, diguéssim, no? O una mica més afeminada.
Però bueno, jo crec que al segle XVIII ja sí que hi havia dones que cantaven, i simplement doncs ja quedava aquesta moda
de
que, sí, de qui volia doncs es feia castrati.
De fet, avui en dia en tenim, i no cal el tema del castrati, per tant, sí, és
exacte.
Possible.
Jo tinc una especial devoció pels contratenors. Això és un tema molt llarg, però hi ha qui està absolutament en contra, perquè diu que no és cantar, que això és cantar en falset. Jo estic molt, molt a favor de la veu de contratenor.
Jo crec que si es fa amb art i amb bon gust, que n'hi ha avui en dia de gent que ho fa, de contratenors que ho fan i molt, molt bé, poden tenir el mateix nivell i l'apreciació artística que els altres.
Continuem amb una altra peça?
Sí, continuant una miqueta més amb el mite, havíem vist ara que Orfeu ha arribat a l'inframont i li demana a Hades i a Persèfone: amb aquesta ària he perdut a la meva Eurídice, si us plau, deixeu-me rescatar-la i emportar-la a dalt. Els commou tant que finalment li permeten. Però li posen un condicionant. Tu te l'emportaràs, però pensa que el viatge d'ascens cap al món terrenal és molt llarg. L'agafaràs de la mà, però no podràs mai girar-te i mirar-la fins que no arribeu en el món terrenal. Perquè si no, la seva ànima s'esvairà i la perdràs per sempre. Què passa? Que el viatge era molt llarg i Orfeu cau en la tentació de mirar-la, i efectivament Eurídice torna una altra vegada en un altre inframont, que és on van els herois, que és conegut com els Camps Elisis, i allà les ànimes que es troba són ànimes ja molt purificades, ànimes que han transcendit els pecats terrenals i mundans, i en aquest moment les ànimes, quan arriba Orfeu, torna a buscar Eurídice, les ànimes que dansen amb una melodia que Gluck ha triat específicament un instrument que per representar l'ànima purificada d'Orfeu quan va cap allà i és la flauta. És el primer gran solo, perdoneu, que es compri cap a casa, però és que és un solo que a mi m'emociona molt, és tan fantàstic. És el primer gran solo que tenim els flautistes dintre de l'orquestra, és a dir, el flautista està integrat dins de l'orquestra en el fossat i sona així.
És una meravella. Puc fer un comentari, Patricia?
Sí, naturalment. Dos
i tres. Sobre aquesta peça, és bellíssima i a mi, és un comentari personal, m'agrada més que l'àrea on expressa la mort, no, d'Eurídice, perquè la mort d'Eurídice amb aquesta mescla d'estil clàssic no te l'acabes de creure, perquè si és una mort de la seva estimada... No? Que t'arriba fins al fons del cor i te'l trenca, doncs potser és perquè a l'època doncs, encara no s'expressaven les emocions de manera tan natural, no? com més endavant. Però amb aquesta ària de flauta, podríem dir, sí que d'una manera molt més senzilla, jo crec que Gluck sap arribar perfectament.
Sí. És com decepció, no decepció, és com ja esgotament, ja no puc fer res més, no?
És com, jo quan la toco visc una certa transcendència, és una àrea que és poc material, és molt essencial, és molt purificada, és vapor quasi, no sé.
Com les ànimes.
Jo crec que Gluck, la maestria de Gluck és que va saber molt, molt, molt bé a triar l'instrument de la flauta, tot i que la Cristina aquí, perquè clar, els pianistes ja ho sabem que els pianistes
també
són explicats.
Home, i també tens reservada el teu espai de piano.
És com el rei Leo, saps? Saben que són els lleons.
És que l'altre capítol vam tenir també els Syrinx, que aquí teníem un protagonisme especial. Per cert, abans deies que és una de les úniques peces on feu solos dins de l'orquestra. A què et refereixes?
Aquí, no als Syrinx, aquí. Sí, doncs que la flauta, el flautista, està tocant dintre de l'orquestra, està...
No és un concertino, no?
No és un solista. No està tocant davant, està dintre de l'orquestra. I l'orquestra, com heu escoltat, acompanya molt sutilment aquest cant, aquesta ària que fa la flauta en representació una mica de les ànimes i de la mateixa ànima d'Orfeu, no? Que quan va buscar a Eurídice, que s'ha convertit. Finalment, hem de dir que el mite acaba molt bé, és dels mites que acaben bé perquè la rescata i sí, acaben celebrant amb una gran dansa l'amor etern entre ells dos.
Sí, però de totes maneres també té aquell passatge una miqueta macabre de les llegendes mitològiques que Orfeu acaba trossejat.
Sí.
I només queda el seu cap, em sembla.
Bueno, tens raó, un detall, és veritat, detall que me n'he oblidat, perquè és veritat que quan se'n va buscar a Eurídice,
la primera vegada que
baixa, troba unes gorgones que diuen, sí, 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 tu ara molt enamorat, però tu has tingut un passat amb nosaltres, que tu te'n vols ara anar allà a buscar l'Eurídice, doncs no, i el trossegen i el decapiten.
Exacte, sí, i hi ha quadres també que,
correcte,
inspirats en aquest moment, molt, molt, molt impactants.
Doncs, i l'ànima d'Orfeu és la que puja a reunir-se amb l'ànima d'Eurídice, i és quan es produeix aquest solo de flauta, correcte. Absolutament.
Això. Doncs bé, doncs jo el que vull col·laborar a la part pianística, no?, d'aquest programa és interpretant doncs aquest mateix motiu que va encandilar el Franz Liszt, un dels primers pianistes i concertistes de piano de la història, i podem escoltar doncs una versió per a piano del gran Eugeni Kissin.
Estem aquí totes romàntiques.
La Patrícia se m'està rient perquè que romàntica és aquesta versió. Doncs és que clar, és una versió que ha passat per Franz Liszt, és ell que la va adaptar, sí, sí, i Franz Liszt sí que era un compositor que estava de ple a l'època romàntica.
Sí, sí, sí.
I Eugeni Kissin també és un intèrpret rus d'aquest segle.
Moriu tots de dolor,
molt
els pianistes. Tots moriu de dolor. El primer comentari de la Patrícia és que romàntic. Sona.
Massa,
després,
massa.
Després ella estava aquí gaudint, eh?
Sí. Són dues versions diferents. És important, sí, separar la versió clàssica, sí, 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 i la versió romàntica.
Per tant, perquè gaudim d'aquesta peça, ara és el moment que Eurídice està allà patint perquè no pot... Ai, no. Orfeu. Està patint, sí, perquè no pot recuperar la seva...
No,
la
aquí, seva... No.
Aquí ja la té.
Aquí ja ha arribat. Ja estan gaudint d'haver-se trobat.
Clar. Sí.
I encara no s'ha girat.
Encara no s'ha girat i la té i està pujant pel camí de tornada sense girar-se.
Exactament.
Doncs nosaltres anem tirant també. Acomiadem el programa perquè ens queda un minut, dos minuts. No sé si ens arribarà per fer el proper mite que teníem preparat.
Impossible.
És un gran repte, no?
Jo crec que Wagner mereix un programa, i el Tristan i Isolde, que és el que parlarem, el mite del programa que ve, Val molt la pena dedicar-li més temps.
I ens tallarien a nosaltres a trossets si fem un
Wagner
amb dos
minuts. Sí, sortiríem esquarterades.
Seria molt dolorós tallar segons quines peces, com aquesta que no tallarem. Cristina Casale, Patrícia Denó, gràcies com sempre.
Gràcies, Jessica.
Fins la propera, en companyia de Wagner també.
Vinga, adéu.